podcast de lletres a Punt 7 Ràdio. A continuació podreu escoltar el tercer tast de lletres que va tenir lloc el passat divendres 13 d'abril. L'escriptor convidat en aquesta trobada va ser el saloní David Jiménez, qui va presentar la seva última obra, titulada L'escata i el vers.
Hola, bona tarda a tothom. Primer de tot, agrair la vostra presència. I també vull senyalar-vos, a més, que tots plegats podem sentir agraïment per aquest acte, perquè és un fet inusual. Agraïment, sí senyor, perquè aquesta primavera ens permet veure i viure dos presentacions de llibres de poemes seguides a la nostra vila. Avui, aquí i ara, la de l'escata i el vers d'en David Jiménez i Cot, i demà la llibreria Quatre Gats, la del llibre Home a l'aigua d'en Pau Jané, l'autor amb el qual ens vam trobar el mes passat amb el tas de lletres. Són mals temps per la lírica, per a la poesia, però la veritat és que sempre han estat mals temps per la poesia. Tanmateix, com va dir la poetessa polaca Wisława Szymborska al final del seu discurs en el Nobel, al rebre el Nobel de Literatura l'any 1996, tot indica que els poetes tindran sempre molt treball, perquè mentre com a resposta a tantes preguntes no puguem respondre més que amb un no sé, mentre continuem sentint l'asturament, l'assombro en castellà, la perplexitat, el desconcert d'estar vius, en el temps que ens ha tocat fer-ho, hi haurà poetes. Mentre siguin més importants, així entre cometes, els percentatges, els diners, la superfície de nosaltres i de les coses, hi haurà poetes. Sí, tot indica que els poetes tindran sempre molta feina. Bé, avui celebrem la tercera de les trobades del tas de lletres que organitzem la Biblioteca L'Escorxador i la Regidoria de Cultura de l'Ajuntament de Sant Celoni, amb la col·laboració de les llibreries del poble. Avui la llibreria Alguesset, que a més ha tingut l'amabilitat de convidar a tothom a un piscolabi, refrigeri o aperitiu. Mireu quin poder que tenen les paraules en acabar l'acte. El mes que ve, el 18 de maig, tindrem a la també poetessa Teresa Burutau, i el 29 de juny el narrador i constructor de blogs a internet i també paleta, Jesús Pacheco. Celebreu la biografia i de seguida us deixo amb ells, que és l'important. David Jiménez i Cot és un poeta molt jove, el mes que ve farà 25 anys, si no m'equivoco,
sí.
Amb una preparació en filologia clàssica i filologia catalana, i si ell volgués detallar una mica, diguem-ne, entre parèntesis, de bogeria juvenil. Molt, molt interessant. I segurament que té molt que veure amb el que després va escriure. N'ha escrit tres llibres, Rellotge de sorra, un llibre sobre com escriure poesia, que es diu així, com escriure poesia, els mecanismes de la poètica i la seva comprensió figurativa, i aquest que presentem avui, que és l'escata i el vers. De fet, per qui vulgui saber més coses, jo, tot i veure molts fulls, no m'estendré, i per això ja estan les biografies, per això està a internet, està a la Wikipedia. Avui Lluís Calvo l'acompanya, aquest poeta de Sant Cugat, amb nombrosos llibres. Espero que per última vegada aquesta tarda diré uns quants números. 17 llibres de poemes, 3 novel·les i 11 assajos. I amb 11 premis, tots de poesia. Ell li dona l'alternativa al seu poble, a David Jiménez i Cot. I abans d'acabar, quan ells hagin presentat el llibre, tenim aquí un micròfon inalàmbric que podrem passar per totes les cadires per qui vulgui dir alguna cosa, per qui vulgui fer alguna pregunta, aclarir algun dubte. I a veure, no sé, a mi m'agradaria a veure si entre tots podem contestar la pregunta: per què la poesia? Per què hi ha poetes? Lluís?
Molt bé.
David?
Doncs... Molt bé. Merci. Gràcies. Bé, i gràcies al David per confiar-me la presentació, i gràcies als que heu muntat aquesta iniciativa. Clar, jo la meva tasca avui és relativament complexa, perquè alguns ja ho sabeu, jo he fet el pròleg del llibre del David, i el que he de fer ara és intentar no repetir-me o no incidir exactament en les mateixes qüestions que tracto en el pròleg. Així doncs, és la tasca que intentaré fer en els propers minuts. No? Abans de començar, voldria centrar una mica la figura de David Jiménez en la poesia actual. Podríem dir a grans trets que hi ha una poesia complaent, que no furga en les ferides, i n'hi ha una altra que s'hi aboca de ple. Doncs bé, el poeta que tenim avui amb nosaltres, que presentem aquest llibre, l'escata i el vers, puc dir que pertany a la segona categoria, la poesia veritable, la que furga en les ferides, la que davalla els pous. És un poeta que, si haguéssim de fer definicions ràpides, d'aquelles que agraden tant als periodistes i alguns crítics literaris, doncs podríem dir que és un poeta gòtic, és un poeta romàntic, també decadentista, que s'ha veure en el simbolisme ben sovint, que també té un punt d'experimentació, però sempre té una gran cura i una gran preocupació cap a les qüestions formals. I sobretot per no trair allò que la poesia és en la seva més profunda essència. No una poesia de joguineig, no una poesia per complaure el lector, no una poesia per passar l'estona, sinó aquesta poesia que va al de dins. Llavors, amb aquesta concepció de poesia és inevitable que sorgeixin els grans temes. No? Són la vida i mort, l'amor i l'odi, el plaer i el dolor, el bé i el mal. La vida té dos pols i tot el que coneixem té dues cares. Semblaria que estem davant llavors d'un maniqueïsme, d'una forma de gnosticisme o de dualisme que separa de manera clara aquests dos vessants. Però no és ben bé així. Només podem conèixer la vida llançant-nos de cap en aquestes dualitats, que són dues cares, en el fons, d'una mateixa moneda. Hi ha un poema titulat Primer estat crepuscular, d'aquest llibre de l'escata i el vers, en què remarca el paper dels dos pols, de la dualitat, de l'anyell víctima i de l'observador demiúrgic. Podem ser i som les dues coses alhora. Podem ser la víctima i també el botxí. Els humans no estem tallats d'una sola peça i la realitat, com diuen els físics, depèn també de l'observador. Abans he esmentat la vida i la mort. Doncs bé, la mort apareix sovint en aquest llibre. Però no cal prendre-la de manera literal, sinó com una manera de refermar que tot fineix i tot recomença. Cada cop que apareix la mort ho està fent de manera implícita a la vida, encara que aquesta mort es presenti de manera, sovint, molt destructiva. Quan abans parlava de que és un poeta gòtic, referia a tota la imatgeria gòtica que com sabeu, en el romanticisme es va posar com de moda, però també a la música gòtica, que sé que al David li agrada, igual que li agrada la música heavy. No? Hi ha una lletra d'un grup mític de heavy metal que és Black Sabbath, una lletra de la cançó Heaven and Hell, que ens diu que el negre és en realitat blanc i que la lluna és només el sol en la foscor. Doncs així és la poesia de l'autor, agermant els contraris i els fa seus. I el poeta diu, com es coneix l'amor si abans no ha tastat la fiblada del mal? O quan diu, saps molt bé que t'estimo i t'odio igualment. Una de les seccions del llibre es titula Soliloqui de Mart. Mart és el planeta de la guerra i va de bracet en aquesta secció amb la qüestió amorosa, amb l'amor. Aquesta unió no és pas casual, sinó del tot sintomàtica i reveladora de la concepció poètica de l'autor, que no fa típics versos adolescents, abans ho he remarcat, sinó que la seva idea d'amor és molt més complexa i elaborada. Tot el llibre és una gran batalla, és un gran reialme d'aquest planeta Mart de la guerra, com si es travessessin diverses esferes, com succeeix en el gnosticisme o també en els videojocs, als quals també el David és molt aficionat, en què hi ha diferents plataformes, diferents nivells en què el jugador va passant d'un davant de l'altre. Tot això és un trànsit, és un recorregut, és un camí, és un pelegrinatge, és la poesia. Aquesta poesia ens aboca a una certa èpica, a tota aquesta idea de batalla, de guerra, de dualitats, de xocs, de contraris, és guerra, és batalla, és la lluita per la vida. En cap cas no hi ha una poesia tova o una poesia que només expliqui anècdotes o fets molt concrets de la biografia de l'autor. tot això hi pot ser, però està molt filtrat per l'art, per la tècnica, per la pròpia visió, per la manera d'explicar-nos el món que té el poeta, que no és el món en si el que veiem en aquest instant, sinó que és un món passat pel tamís, per l'experiència del propi poeta. Fins i tot quan aquests fets apareixen, sobretot a Soliloqui de Mart o l'Opuscle dels Déus, hi ha un cert to de batalla vital amb una barreja de mots tendres i durs, fins i tot de vegades volgudament feridors o poc agradables. El diàleg amb l'estimada, la bonica que s'adreça a més d'un poema, l'anomena així, la bonica, aquesta Beatriu del poeta, té moments dolços, però en té encara més de cantelluts. Hi ha una cita de Giordano Bruno per aquest llibre que és molt explícita i que us vull llegir perquè ho veureu millor que si us ho dic jo, diu Giordano Bruno. L'odi del contrari és l'amor del semblant. L'amor d'això és l'odi d'allò. Així doncs, en substància, són la mateixa cosa, l'odi i l'amor. Això resumeix una mica aquesta concepció dual. Hi ha un joguineig constant en el llibre, per tant, en aquests dos vessants, entre la bondat i la cara perversa, entre el qui estima i el qui acoltella. Per això la idea del vampirisme s'adiu amb la de la serp, el símbol fàl·lic per excel·lència. El vampir, qui és? Què és un vampir? En el fons, el vampir és algú que vol estimar en excés. I els que conegueu la pel·lícula de Murnau mítica, doncs ja es veuen allà, que aquell vampir, aquell conte Dràcula, és aquest personatge que vol estimar tant que perd el món de vista, perd el valor de les persones. No? Consegüentment, quan un vol estimar tant, cau en el mal. Cal llegir el poema Propòsit per veure de quina manera apareix aquest doble vessant de veure el món, no? Té dues parts, la primera fa així. Les llegiré seguides. Propòsit. Impotent com et sents, em preguntes què és la vida. I jo, àvid i astut, et responc que la vida no és més que una drecera per assolir la meta més fàcilment. Impotent com em sento, et pregunto què és la mort. I tu, encara més àvid i astut, em respons que la mort és una meta assolida, una meta que evoca el retorn. Una altra qüestió, i que ja ha anat apareixent, el tema més o menys fúnebre relacionat amb aquest goticisme de l'autor. Però sovint la paradoxa i algun toc molt subtil d'ironia fan que allò que podria sonar postís adquireixi un alt grau de veritat. A Passeig per l'Avinguda Fúnebre, per exemple, un dels poemes del llibre, el poeta camina entre les tombes i dedica un petit apunt poètic a cada tomba. Això és una cosa molt, molt romàntica, passejar pels cementiris. No? De fet, la idea de visitar turísticament cementiris és molt recent. Abans els cementiris eren un lloc com molt de dol i qui passejava per un cementiri era considerat una mica boig, no? Jo ho feia, fa molts anys, quan tenia, sí, 15 o 16 anys.
Jo encara faig.
Tu fas, sí, bueno, jo suposo que tots ho feu, no? Això us...
Tots.
Us hi veu, jo vaig al cementiri a passejar.
Una mica bojos ho estem tots, en el fons. Yes.
Bueno, jo, si no ho feu, us ho recomano. Hi ha un tema que és molt important en el llibre, que és el de la serp, no? I aquesta escata de què parla el llibre no és una escata de peix, sinó una escata de serp. Però això el David us ho explicarà, el perquè de la serp, que és una història que jo sempre he trobat molt punyent, encara que aparentment sigui anecdòtica, però sí que us vull fer un tast molt breu de la significació de la serp en la literatura, que és una cosa molt mil·lenària. Només agafaré tres exemples perquè la quantitat de cites, poemes, de sentències, de punts novel·lístics que hi hauria sobre el món de la serp, o sigui, portaríem 10 hores i seria inacabable. No? Començaré, per exemple, amb Milton, que el Paradís perdut, hi ha un dels fragments d'aquest poema, d'aquesta, de fet, narració poètica, fa així, diu: el diable s'introduí per la boca de la serp, i apoderant-se del seu instint brutal, en el cap o en el cor, ben aviat li inspirà activa intel·ligència, sense atorbar el seu son. Però la serp, de fet, com sabeu, ja apareix en l'origen dels temps, en el llibre del Gènesi, per això ha portat la Bíblia de Montserrat, i us llegiré un trosset de fragment en què apareix aquesta serp, que, com sabeu, és l'encarregada de seduir Eva, i tot això va donar molts maldecaps que encara s'arrosseguen. No? La dona, Eva, li diu a la serp: podem menjar fruits de tot, els arbres del jardí, però del fruit de l'arbre que hi ha al mig del jardí, Déu ha dit que no en mengem ni el toquem, perquè moriríem. La serp replica a la dona: i que no morireu pas. Déu sap prou que el dia que en mengeu s'us obriran els ulls i sereu com els àngels, que coneixen el bé i el mal. I encara una tercera cita d'Ofidis, d'aquest llibre mític de Les flors del mal, de Charles Baudelaire. Aquesta és una traducció de Xavier Benguerel, ja una mica antiga, que té uns dibuixos de Josep Maria Subirachs, de quan els Subirachs no el criticava tothom, perquè després va fer allò de la seva família i ja sabeu que va tenir molts problemes, no? Però bueno, va haver un temps en què el Subirachs era un artista molt més apreciat que ara, i bueno, té dibuixos. Això és una obra extraordinària, no? No només per Baudelaire, sinó per l'edició que va fer els llibres del Mai, i fins i tot és una mica perillós avui dia caminar amb aquest llibre. Vull llegir un poema que parla... Baudelaire en té un que és el serpent que dansa, que també parla de serps, en té un dedicat a un vampir, i aquest que és l'aparegut, en què també hi ha una serp, no? Fa així, en traducció del Benguerel. Tal com els àngels, dels ulls d'ambre, jo tornaré a la teva cambra i lliscaré fins al teu llit junt amb les ombres de la nit. T'oferiré la meva bruna, uns besos gèlids com la lluna i unes carícies de serpent al clos d'un fossar recurrent. Així que arribi el matí pàl·lid, trobaràs buit el meu lloc càlid, on fins al vespre hi farà fred. Així com d'altres, per tendresa, damunt la teva jovenesa, vull, per l'esglai, forçar el meu dret. Bé, Milton, la Bíblia, Baudelaire, el sentit de la sèrie heu vist una mica, doncs, que anava apareixent, no? La temptació, la idea del mal, també aquesta qüestió amorosa que sempre comporta la serp, el perill, la temptació. Tot això ho trobeu en aquest llibre, i David Jiménez recull molt bé tota aquesta tradició. Hi ha també en el llibre una assumpció de la ignorància del camí. Quan més els vol saber, menys se sap. El poeta ens diu: anar recercant la carestia de l'u i els seus derivats, per adonar-se que ja, quan més endins, omniscient, cada cop et sabràs menys. Un altre dels trets que vull remarcar, que ho he apuntat abans, és la voluntat de treball del vers, molt intensa. David és un poeta que corrigeix molt, molt, molt els poemes, els versos, fins i tot s'obsessiona amb les paraules. Res no és gratuït. Si ell ha publicat aquest llibre i ha guanyat aquest premi important, doncs és evident que ho deu en tota la mesura, en aquest esforç que fa immens de treball del vers. El seu vers no està exempt de trets imaginatius, però sovint aquests trets estan supeditats a una vivència molt profunda de l'autor. En el llibre apareix la sortida definitiva del món de l'adolescència. Hi ha un salt aquí, un dolor. La puresa i la innocència són mots que apareixen en aquest trànsit cap al món adult, en què un deixa de ser crèdul, deixa de ser un adolescent, deixa de ser aquella persona que confia en el món, potser un pèl beneit, no? I entra de ple, doncs, en la realitat. Això també és una tentació, una mossegada de la serp, també és l'aparició de l'ofidi. En el llibre hi ha la pèrdua, el pas del temps, el cos que abans et pertanyia ja no és teu, perquè ha passat a les mans d'un altre. Hi ha també aquest aprenentatge que l'amor és una pèrdua, i s'entra en una idea de l'amor adult, que deixa de ser, com he dit, adolescent. Un exemple el tenim en aquest poema, que es titula «Per què no em deixes viure?». Bueno, diré un fragment que fa així. Ja no vivim d'aquell neguit adolescent. Maleït el moment en què em vas ensenyar que el poeta esdevé quan aprèn que l'amor no fa pas per al vers. Fixem-nos en aquest vers que diu ja no vivim d'aquell neguit adolescent. I com el poeta va aprenent que l'amor és una altra cosa. L'escata i el vers es resumeix en una vivència poètica a fons, en què la vida alimenta la poesia i viceversa. El poeta fa un treball acuradíssim i investigador amb la llengua poètica. Fa una renovació del llenguatge, una renovació en la línia de poetes doncs, com Bartra, de l'últim Vignola, em recorda també els poetes romàntics. En qualsevol cas, és una poesia molt personal. Hi ha un poema en el llibre, que és el que resumeix una mica la intenció de tota l'obra, i que us llegiré. Aquí apareix la ferida de la serp, que l'hem vista a través de la concepció del David i a través del que és la concepció clàssica de la figura de la serp, els mots estranys, que és un tret molt característic de David Jiménez, posar paraules que a mi sovint em fan recórrer al diccionari, cosa que està molt bé, no? Aquí n'hi ha una que no coneixia, que és arega. Arega vol dir ensinistrar una bèstia per al treball. Ni idea, no en tenia ni idea. I fins i tot em sonava arenga, no té res a veure. Arega vol dir ensinistrar una bèstia per al treball. I en general ensenyar alguna cosa. Cosa que és molt curiosa, no? Perquè ensenyes alguna cosa i ensinistrar una bèstia, doncs recorda allò de que la lletra amb sang que entra, no? Apareix el culte a la foscor, que no ha d'impedir l'aparició de la llum de la revelació i també de la llum de la persona estimada. I finalment, i sobretot, l'aparició de diverses veus. Aquesta dualitat, aquesta multiplicitat, aquest joc de sons que el poeta escolta una mica per tot arreu i en tot moment. Un tu, un jo, un ells i un nosaltres que apareix embriac, com si s'hagués fatigat de la multiplicació a què s'ha sotmès la personalitat. El jo és una unitat, però protètica, que ve de pròtesi. Aquest és un dels trets més definidors de la poesia de David Jiménez, la capacitat de desdoblar-se, de convertir el jo en un nosaltres des de la mateixa persona. I persona, recordem que vol dir màscara. Doncs bé, aquest és el poema, fet tot aquest preàmbul llarg, i fa així. Aquest el llegiré sencer. D'ençà que aquesta pell de sang tofuda es convertia en ferida nívia infecta, no he deixat ni un moment de cercar el cau, l'amagatall primer on maregar la veu de la ceguesa. No temo més foscor que aquella que no em deixa veure't la llum. L'inoportú del teu tu i el teu altre, jo, d'aquell un protètic, en fa del múltiple un eix distant, d'aquest tres que no és més que un nosaltres begut. Una borratxera final, perquè aquí ja no se sap. El jo és un eix que no és més que un nosaltres begut. En aquest poema ha aparegut la ferida i Joan Vinyoli, un poeta que he esmentat abans, té un poema que es titula La lleona ferida, del llibre El griu, que ens parla precisament de ferides. I no és gens casual que Vinyoli sigui un dels poetes que cita el David, amb aquesta cita que és molt, molt reveladora, no? I diu, els mots, en veritat, no són sols per entendre'ns pel que signifiquen, sinó per descobrir el que transparents oculten. Això és la concepció magistralment exposada del que és la poesia. La poesia no és el llenguatge comú, sinó és el llenguatge transfigurat per l'art del poeta. I Jiménez i Cot ens diu també que no temo més foscor que aquella que no em deixa veure la llum en aquest poema. Aquests versos, novament, m'han fet pensar en Vinyoli, en uns versos extraordinaris, que diuen, cercava mort i vam baixar la mina, i la foscor s'il·luminà de sobte, perquè érem dos a contradir la nit. Llegiu, doncs, l'escata i el vers, i us asseguro que davallareu a una mina fosca, plena de bencs i d'indrets que potser us faran por, us atemoriran, però on a cada pas hi veureu portes, portes que us ompliran de llum. Obriu-les. En aquestes cambres secretes hi trobareu, llavors, tot l'or del món, aquest or de la poesia, aquesta mina profunda. aquest or de la poesia que resplendeix i ens enlluerna com ens enlluerna la poesia d'aquest poeta que tenim avui, poeta de cap i peus. Moltes gràcies.
Moltíssimes gràcies, Lluís, per la teva intervenció, les teves sàvies paraules que has dedicat al llibre i a l'autor, i sobretot la meva més sincera gratitud per la teva generositat i els elogis que també m'has dedicat en aquest cas. Bé, jo, si em permeteu, abans de començar la meva dissertació, m'agradaria deixar constància d'un parell de coses. En primer lloc, voldria recordar i fer esment a una persona que alguns dels que són presents aquí estimem i valorem molt i que no ha pogut assistir avui aquí amb nosaltres per motius de salut força delicats. Així que voldria dedicar aquesta presentació a aquesta persona, l'Anna Rispau, una persona d'un cor immens, una gran valentia i plena de coratge i digna d'admirar. Sé que li hagués agradat molt assistir a la presentació, cosa que no ha pogut ser, i per la qual doncs li envio des d'aquí una abraçada immensa. Val? I en segon lloc, voldria donar d'entrada les gràcies a tots els que esteu aquí presents. No hi ha res que em faci més feliç que veure gent reunida i interessada per una mateixa causa, i més encara si aquesta causa doncs és la poesia, que com bé molts sabeu no és que sigui un dels gèneres més prolífics. Després també m'agradaria donar les gràcies a l'Ajuntament de Sant Celoni i a la Biblioteca L'Escorxador per haver-nos rebut amb els braços ben oberts des d'un primer moment i cedir-nos aquest espai meravellós que, on per cert, doncs, s'hi ha fet una magnífica restauració. Jo encara no havia tingut l'oportunitat de visitar-lo i doncs, és digne de mencionar. I finalment, donar gràcies a la llibreria El Guercet per ser aquí avui amb nosaltres i també com a col·laboradors. I qui parla de les dues, bueno, les tres entitats esmentades anteriorment, vull referir-me encara més especialment per donar les gràcies als encarregats d'organitzar i de preparar aquest acte i que em consta que ho fan doncs, amb molt d'esforç i amb molt d'entusiasme. Estic parlant de persones com l'Antonio Bueno Herrador i tot el seu equip de la Biblioteca L'Escorxador, i també de la Julia de la Encarnación i tot el seu equip també del Departament de Cultura, de l'Àrea de Cultura de l'Ajuntament. I ja per acabar, perdoneu que em reiteri, però crec que la qüestió s'ho val, novament m'agradaria donar doncs, les gràcies al gran poeta que avui ens acompanya per la seva humilitat, per la seva prestació, pel seu interès en el llibre i per moltíssimes coses més. I per tant, des d'aquí, reivindico novament un fort aplaudiment per ell.
Ja està bé, ja, que si no després es poso insuportable.
Sí, ja. Se li pugen els fums. I ara sí que, sense més dilacions, procedeixo a parlar breument del llibre. Com haureu escoltat avui, el meu company crec que ja us ha parlat suficientment sobre el llibre des d'una perspectiva doncs, més objectiva, més teòrica en alguns aspectes i sobretot analitzadora, no? Quasi que semblava com si hagués fet un perfil psicològic de mi, per dir-ho així. Per tant, no cal que ara vingui jo i continuï sobrecarregant-vos amb més informació sobre coses que ja s'han dit o ja s'han tractat. Tot i que, com veureu, doncs, coincidiré amb diversos aspectes que ja ha comentat en Lluís. I per fer això, jo us parlaré del que anomeno, faré breument, els mecanismes interns del llibre, és a dir, tres o quatre pistes que puguin ajudar el lector a fer del llibre doncs, una lectura més entenedora i més clarificadora. I per fer-ho em basaré especialment i únicament, podríem dir, amb el títol. Bé, sobre el títol, molta gent em pregunta pel títol, no? Què és això de l'escata i el vers? No? I més curiosament, això de l'escata, amb què té a veure? Amb el món dels rèptils, amb el món submarí? L'escata i el vers no és res més que el que anomenem tècnicament, en poesia, una metonímia, és a dir, una substitució del tot per la part, i per tant com una mena de metàfora simbòlica on l'escata representa la serp i el poeta el vers. I és aquí on el meu company, en Lluís, us ha parlat, ha fet un petit esment sobre una anècdota referent a què significa la serp, no? Doncs és aquí on us l'explicaré. De fet, és una anècdota que explico molt poc i menys encara quan es tracta de presentar un llibre, ja que és una anècdota que pot caure en el parany del sensacionalisme i em decebria bastant doncs, que la gent s'endugués aquesta sensació del llibre. No? És a dir, en cap moment m'agradaria que la gent interpretés aquesta anècdota com una idea o com un pretext per generar idees exagerades, sensacionalisme, com he dit, ni cercar un impacte mediàtic ni cridar l'atenció perquè el llibre doncs, es vengui més fàcilment. Val? Tot i així, per petició de certes persones, doncs avui faré una excepció i l'explicaré. Fa aproximadament uns 4 anys, els meus pares tenien llogada una botiga d'animals exòtics. Una botiga on s'hi venien animals com piranyes, fures, pugones, que és un tipus de rèptil, camaleons i sobretot també taràntules, serps, etc. No? Però sobretot serps, tenien serps de tota mena. I jo era una botiga doncs, que solia freqüentar sovint i passava hores. No? I em fascinava especialment la figura de la serp i estava encapritxat amb una cria de pitó, que no us penseu que és una cria petita, sinó una cria d'un any, o sigui que més o menys ja feia els seus 70 centímetres, doncs estava encapritxat, deia, amb aquesta serp, i doncs m'agradava molt doncs, treure-la del terrari, tocar-la, manipular-la, etc. No? Fins que un bon dia, bé, tots sabem que no deixen de ser animals salvatges, no sé si és que no li van donar prou menjar o és que es va confondre de menjar o bé vaig fer-li algun mal gest o algun mal moviment que el va interpretar com una amenaça. La qüestió és que em va mossegar el braç. Però afortunadament l'accident doncs, no va transcendir més enllà que agafar un cotó fluix i posar una mica d'alcohol i desinfectar. I pràcticament doncs, ni han quedat seqüeles, vull dir, les ferides ni es veuen perquè les cànules de la dent d'una serp d'aquesta mida són pràcticament com les agulles d'una xeringa, vull dir, que no va passar res afortunadament. No va passar res en el sentit de la meva salut, però sí que va passar amb la idea de el títol del llibre, i és que va ser a partir d'aquí com se'm va ocórrer de posar-li l'escata i el vers. Per això vaig crear com una mena de llegenda. A partir d'ara tot el que us digui serà ficció relacionat amb aquesta anècdota. No us penseu que també em passava a mi. A mi només em va mossegar, res més. Doncs crear una mena de llegenda on representa que un home que en principi no tenia cap mena de qualitat literària ni poètica, doncs és mossegat per una serp I la serp representa que l'inocula el verí de la poesia, no? I a partir d'aquell moment, doncs, aquest personatge o aquest poeta comença a notar, doncs, que la seva mà funciona pràcticament d'una forma automàtica i comença a suporar versos quan vol, no? Al principi sembla que és una cosa que li agrada, però a la llarga el preocupa, i el preocupa perquè no sap si això es pot considerar com un do realment o una maledicció, val? Perquè la poesia té això, no només s'escriu de forma alegre de vegades, sinó que també el dolor hi és present constantment, almenys en el meu tipus de poesia, com bé us he explicat també, doncs, en Lluís, no? I bé, doncs, fins aquí vindria la llegenda del personatge aquest, al qual ja hi entrarem més endavant, però el que us volia dir és que no és gaire estrany que de seguida se m'ocorregués aquest títol, perquè és que, de fet, la serp és un animal que sempre ha despertat molta curiositat en moltes cultures, i en són un exemple les nostres, per exemple, la judeocristiana, com ha pogut llegir el Lluís en la Bíblia, com la grecollatina, no? I en moltes altres. Per alguns sempre ha estat un ésser bo, per altres ha simbolitzat sempre el mal, i en d'altres cultures, doncs, ni una cosa ni l'altra, potser, doncs, un ésser sagrat, no? I és que la serp és un animal temptador i vell, per la sinuositat i l'elegància amb què es mou, però alhora és un animal perillós i maligne pel verí del seu mossec, no? Doncs és exactament així com jo considero la meva poesia. La meva poesia és vella i sinuosa, però alerta, perquè de vegades, doncs, està carregada d'un verí letal que transforma el lector i el fa partícip de les contrarietats d'un món experimental. Un món i unes contrarietats que juguen entre dos pols, tal com ha anat marcant també el Lluís, contraposats, i que acaben creant unes figures híbrides de tot això, no? Per tant, hi trobem jocs de contraris en el llibre, en la meva poesia, entre el plaer i el dolor, la vida i la mort, la felicitat i la tristesa, l'eufòria i la quietud, l'odi i l'amor, etc. No? Però el poder de la serp va una mica més enllà. Fins i tot es troben rastres del mal i del bé en lluita constant. I això es troba en el meu llibre. I no es troba només en el contingut, sinó que també es queda demostrat i es percep de seguida en el meu llenguatge. Val? Jo, el meu llenguatge en la poesia és un llenguatge més aviat tens. És un llenguatge que d'una banda pot ser romàntic, com deia el Lluís, propi del romanticisme, agradable, pacífic, lluminós, i d'altra banda pot ser més diabòlic, pot ser més destraler, més visceral, més fosc i més metàl·lic, no? I segurament que és aquesta la faceta que fa que alguns lectors, doncs, em considerin o comencin a considerar-me com un poeta romàntic, transcendentalista i alhora gòtic, no? I de fet, doncs, no van gaire desencaminats, ja que en la meva poesia, en la meva obra, s'hi deixa traspuar de vegades expressament, doncs, una certa ombra misteriosa, que en dic jo, que conté excipients propis de la cultura gòtica. I insisteixo, tal com deia en Lluís, no cultura gòtica o no el concepte gòtic en el sentit urbanita, només, que també pot tenir algunes característiques, sinó un gòtic conceptual, un gòtic de cultura propi del romanticisme. Val? Bé, doncs ja hem vist, per tant, que la meva és una poesia de pols oposats, de contraris constants, on sovint el poeta s'enfronta a la mort. Això és un fet que ha recalcat bastant en Lluís. Però no a la mort, com deia ell, prenent-la en un sentit literal de la paraula, sinó la mort com a símbol de moltes coses. La pèrdua, la pròpia mort, evidentment, els temors del poeta, el pànic, les fòbies, el dolor, etc. No? I és només quan la serp mossega el poeta que els dos, tant poeta i serp, s'uneixen per formar un sol ésser. És a dir, un ésser només capaç d'escriure el que s'ha escrit en aquest llibre. I és com si es tractés de dos poetes que escriuen sota una sola ploma per una sentència de l'atzar, que és el mossec de la serp. Aquí entra en joc el que ens deia en Lluís sobre el tema del desdoblatge de les veus que es desdoblen, no? O aquestes múltiples veus. I serà només al final que les tres veus del llibre, que corresponen als tres apartats en què se subdivideix el llibre, i també coincideixen amb les tres persones gramaticals singulars, primera, segona, tercera, el jo, el tu i l'ell, tot plegat, aquesta barreja, doncs es consolidarà en una de sola, en una sola veu, per dir-ho així, per harmonitzar l'experiència del poeta amb una realitat plural, una realitat compartida i, per tant, un nosaltres, ja que estem parlant de pronoms, fet que també doncs, ha fet constància en Lluís. I això només s'aconseguirà mitjançant la figura de l'Ouroboros. Us explico. L'Ouroboros és una mena de símbol o una figura que s'ha utilitzat en moltes cultures, també en la judeocristiana i grecollatina, però en diferents cultures, no només occidentals sinó orientals, doncs s'utilitza i té diversos significats. L'Ouroboros no és res més que la figura d'una serp que s'engoleix a ella mateixa per la cua, no? I jo aquí, en el meu llibre, ho he utilitzat o li he donat el sentit com a símbol de cicle infinit, de l'etern retorn, de la idea de que tot recomença o la idea de cicle constant. Val? I aquesta seria una mica l'essència o les quatre pistes que jo vull donar doncs, per encaminar una mica al lector i fer-li doncs, una lectura una mica més, més clarificadora o entenedora. Val? I ara que ja us he explicat aquests quatre detallets del llibre i la meva poesia, doncs passaré a recitar-vos alguns poemes del llibre. Seran bàsicament 6 poemes, alhora que us els vaig comentant també, perquè així doncs podeu tenir una visió general. Bé, doncs, el primer poema que llegiré, per aquells que tinguin el llibre a les mans, no sé si són molts, pocs, bueno, no passa res. El primer poema és el de la pàgina 29, que es titula Delirium Tremens. Aquest poema forma part d'un apartat, el primer apartat, anomenat llengua bífida, no? És a dir, una llengua que es biparteix, que es ramifica en dues parts. Tornem a estar aquí en la idea de desdoblar. I bé, es titula llengua bífida bàsicament per, amb el joc de la serp i de la figura de la serp i tot plegat, doncs perquè hi trobem una sèrie de poemes intercalats entre dos personatges o dos tipus de poetes. Val? El primer de tots és el que, del que ja us he parlat, el que pertany a la llegenda aquesta que vaig crear, és a dir, d'un home doncs, que no tenia cap qualitat literària i li és inoculat el verí, el do de la poesia. No? Aquest és més aviat doncs, un poeta que fa una recerca interior on hi trobem una certa introspecció i és un poeta que realment doncs, pateix pel que li està passant i el seu objectiu final doncs, serà cercar la serp per voler exterminar-la o liquidar-la amb l'esperança doncs, que aquest malefici o aquest do doncs, pugui desaparèixer. No? I d'altra banda trobem el segon poeta que és un poeta observador que denota esdeveniments que ocorren fora de la llegenda. Per tant, és un poeta que experimenta, un poeta experimental o experimentador versus un poeta fictici, no? I es van intercalant en si, doncs, ara un poema del poeta de l'agenda fictici, ara un poema del poeta més experimentador, i així anar fent, d'acord? Dels poemes que us llegiré d'aquest apartat seran només del poeta llegendari. I és així perquè si us llegís de l'altre poeta, l'experimentador, doncs potser us desvetllaria masses coses, masses pistes, i perdria la gràcia, d'acord? Doncs bé, una cosa més que volia dir. En aquest apartat, i perdoneu que m'allargui una mica abans de fer el recital, és per primera vegada on trobem el que en Lluís ja n'ha parlat, un dolor, no? Un dolor, un patiment en aquesta poesia, però no un dolor i un patiment vist des del punt de vista literal o pres des del punt de vista literal, sinó un patiment que jo considero com positivista en evolució constant. És a dir, un patiment que, com molt bé va dir Friedrich Nietzsche, o va deixar constància, un filòsof alemany, que fa referència a allò que ell entenia o intentava explicar com a concepte de dionisíac o de sentit tràgic de la vida. Val? I també el que va dir Cesare Cantù, que és un historiador i un escriptor italià força important, on deia que tota ciència prové del dolor. El dolor cerca sempre la causa de les coses, mentre que el benestar s'inclina a romandre quiet i a no voler mirar endarrere. Doncs és en aquest sentit aquest dolor que anirem trobant diverses vegades al llarg del llibre i al llarg de la meva obra. Val? Doncs bé, ara sí que, sense més dilacions, doncs procedeixo a recitar-vos aquell poema, que es titula Delirium Tremens, com us he dit. Diu així: han passat molts anys i encara et presento. Sé que ets viva en algun tòpic, que encara llafardes, untuosa, reptant el teu cos com la més baixa sabícia de l'orc. Sento el verí que em conviu, exempta la sang. Em vas mossegar. Dues senyes dins l'univers de la pell, com dos forats negres, el cor del maldestre bambaràs, convertides en pigues avui. Una mà inservible, posseïda, que d'aleshores ençà supura versos quan vol. I a la fi, la possibilitat de considerar un do o una gran maledicció. Si passem al segon poema que us vull recitar, que és el de la pàgina 33, i es titula Atestació, continua formant part del primer bloc o del primer apartat. Aquí ja trobem un poeta que realment pateix aquest dolor i alhora hi té fe en aquest dolor. Però és un poeta que es troba que té por de la mort, no sap què passarà, està constantment inquiet, està atent a qualsevol cosa que estigui per venir. Bé, doncs fixeu-vos fins a quin punt es troba el poeta llegendari aquest que deia que en un moment del poema acabo explicant que ell mateix, doncs, després d'haver tingut un malson, doncs es desperta amb el polze cenyint-li la nou, no? Talment com si fos la pròpia serp amb la boca, doncs, que l'intenta asfixiar. Per tant, mai més ben dit, veu que no que les coses se li escapen de les mans, sinó que la cosa se li escapa de la mà. Val? I diu així, Atestació. Estimat diari, he atès el límit més crític que m'ha estat permès. La nostra qüestió ha buidat la mesura del buf que em nodreix, i el meu embolcall ja no conté l'escisió per al buit extenuat de la ment. Aquesta nit m'he vist el son més endins de l'ahir, talment com ho feu, en l'origen, la reina de Pítia, la serp maleïda que em va emmetzinar, perversa, sinistra, envoltant draconiant el meu coll. M'he llevat amb el polze, cenyint-me la nou. Sobreviure, a hores d'ara, ha esdevingut un repte major. Temo la bellesa. Dubto que sigui prou destre per deturar aquest impuls. A partir d'ara s'imposa la llei del més fort. Si passem al tercer poema, és el poema de la pàgina 44. És un poema que enceta el segon apartat, el soliloqui de Mart. Com bé us ha dit en Lluís, Mart és el planeta o el déu de la guerra, segons els romans. I bé, doncs, soliloqui significa més aviat doncs, com un diàleg interior, no? Un monòleg. Per tant, doncs, és un monòleg, i fent referència a Mart, com una mena de, diguem, un monòleg tens en què es genera una mena de guerra entre el poeta i la poesia. És a dir, el poeta, en principi, l'únic que fa és pensar, dialogar per si mateix els pros i contres de la pròpia poesia o el que comporta escriure-la, no només alegria, sinó també dolor, de vegades. Però arriba a imaginar-se tant a la poesia que al final acaba interpel·lant-la. I del fet d'interpel·lar-la, acaba creant-la d'alguna manera com si la figurés davant seu, no? És aleshores doncs, quan comença a interpel·lar-la i apareix el tu. Així com en el primer apartat apareixia la primera persona, el singular, el jo, era més propi, doncs ara ens apareix la segona persona del singular, no? I, doncs, com deia, el poeta el que fa doncs, és ara glorifica la poesia, ara la maleeix, l'estima, l'odia per diversos motius. No? Bé, doncs diu així, es titula Les violes. Les violes de fulla encara tendra i donzella han deixat de ser verges sempre que el vent ha fregat els seus membres a les cordes tensades que desprenen el so, sense moure les mans del qui escolta amb els ulls. Els ulls, preciosa. Pels ulls, fa molt de temps que hem deixat de parlar. T'he de contar tantes coses del món que s'amaguen la nit dels secrets. En la caixa, de blanc marbre igualit, del color que més temen els vius que ja són morts. No ens enganyem. Els estels no són pas els qui amaguen misteris, sinó el dejuni de les seves cadenes que es neguen a saber a quin indret caigué la clau del pany tancat. Però a tu, bonica, a tu, què t'he de dir que no sàpigues ja? Tu saps prou bé que allò que amaguem entre tu i jo i que sempre fingim que ningú mai no sap és no res més que un secret compartit. Si passem al quart poema, el de la pàgina 51, que es titula Se'n fa del tot agrest, sobre aquest poema no cal que faci gaires explicacions perquè és el mateix que l'anterior, és a dir, el poeta continua en aquesta mena de soliloqui, en aquesta mena de diàleg, en lluita. I bé, doncs, en tot cas, el que sí que es pot destacar d'aquest poema, o podeu observar, és el que ha esmentat en Lluís i també he fet referència jo, sobre el llenguatge. És a dir, aquest poema és un bon exemple on es pot veure aquest llenguatge tens, aquest llenguatge que a des pot ser més romàntic, més lluminós, més agradable, per dir-ho així, doncs híbrid amb el seu pol oposat, és a dir, un llenguatge més destraler, més visceral, etc. Diu així, es titula Se'n fa del tot agrest. Se'n fa del tot agrest obrir-me jo tot sol el ventre desganat i mossegar-me el fetge una i altra vegada per reviure el dolor. Les urpes de la lírica s'esmolen amb la carn que els oferim els bards de pell de boc. Els bons no hem cregut mai en el teu volt, semblant el tel de llavi adulterat amunt. La tristesa ha deixat de creure en déus i en ofrenes no humanes per tal de reafirmar la seva fe. Ara ja és temps. El fat ha canviat. Ja no crec en la sort d'altres mons d'aquest lloc. La diferència que existeix entre tu i els teus germans bastards és que jo no he volgut arrabassar-te res del teu atzar. Bé, si passem al penúltim poema, el cinquè, de la pàgina 79, és l'últim poema del tercer apartat titulat L'opuscle dels déus. Un títol fet amb ironia, força ironia, perquè és un apartat que si el llibre ja parla de la mort en si, o si una de les característiques pròpies de la meva poesia és que tard o d'hora en algun poema surti la mort o hi apareixi de forma implícita, doncs l'opuscle dels déus no és res més que dir, com ho diríem, que si la mort se'ns escapa als humans, doncs encara s'escapa més pel que fa als déus, perquè el que faig és posar-los en decadència amb aquest títol. No em sortia la paraula, això, en decadència. Bé, com us deia, és un apartat que parla sobre la mort, per tant, ens apareix per primera vegada una tercera persona, perquè ara el poeta és un personatge que experimenta de prop, constantment també, la mort al seu voltant, i fixeu-vos fins a quin punt arriba a connectar-hi tant al final amb ella, que acaba percebent-la com un amant que sovint el visita per les nits mentre dormim. Però clar, no és que sigui una relació molt habitual, com la que podríem dir de Romeu i Julieta, no? Els típics amants que es troben de nit. Bé, sí, aquí també es troben els amants, la mort i el poeta, però amb una condició, sempre que es troben, sempre que baixa la mort a visitar-lo. I és que se li ha d'endur algú molt proper al seu voltant. Per tant, el poeta no fa més que suplicar-li que se l'endugui a ell en comptes d'una altra víctima propera. Però la mort li confessa que també està enamorat d'ell i que no se'l pot endur per dos motius. No només per la seva jovenesa, sinó també pel seu amor. I diu així, es titula Tu, dos punts, ella. Evidentment, ja sabem a qui fa referència, tant el tu com l'ella. Diu així, filla de la nit i el son, amiga que em fregues, companya que molles els llavis al deix del dolor, digues, per què et rius de mi? Massa fa que servem aquest amor secretament, cada volta que em beses, freda, cada volta que em toques, freda, cada volta que vens i adormit em fas l'amor, freda. Sento el pes d'una nova presència. Sento com migra un escrúpol de mi. Tant et crepita el recel que lentament enforces tot el que aprenc a estimar. Voler-te i declinar-me. Tenir-te i esmunyir-se-te'n. Sentir-te i perdre el tacte. Desitjar-te i caure en l'oblit. Entretant, de lluny, subtils, uns ulls que no conec m'aixopluguen, uns ulls que em buiden endins, que em fatiguen l'alè. I bé, ara sí, passarem a l'últim poema, el sisè poema, i ja no us molesto més. Bé, us semblarà irònic, però té dos motius per ser. I és que he escollit com a últim poema per llegir-vos en aquesta presentació precisament el primer poema amb què s'enceta el llibre. Val? El trobem a la pàgina 27 i es titula Cosmoagonia. És un poema que L'he triat bàsicament perquè amb l'experiència de molts lectors em diuen que és un poema que no et deixa indiferent. És a dir, és un poema que en llegir-lo doncs ja et desperta d'alguna manera doncs, les ànsies de veure com continua el llibre, què hi ha després de tot això que s'ha dit. Són unes paraules que s'han deixat anar en l'aire o en el paper i el lector doncs, es queda amb les ganes, diguem, de continuar, de seguir, de veure com acaba això o què hi ha més enllà de tot això. Val? I l'altre motiu pel qual us el llegeixo és perquè veieu que jo, un cop fets els tres apartats, les tres veus, les tres persones gramaticals, tot això, que llavors s'ajunta en un plural compartit, en un nosaltres, etc., doncs em semblava que necessitava com una mena d'explicació. I per tant, situar-ho o establir-ho en un origen o punt de partida, on el dolor, evidentment, hi és present des d'un principi, però un dolor que ens empeny a la insatisfacció per impulsar-nos a entendre millor la vida o a continuar evolucionant. No? Això és el que fa, bàsicament, doncs, aquest poema i també serveix com una forma de mostrar-hi aquesta mena de concepte híbrid del llenguatge que tant hem parlat, perquè aquí sí que és, podríem dir, extrem. Val? Bé, doncs diu així, per cert, també us volia comentar sobre el títol, Cosmogonia ve de cosmos, del grec, que vol dir univers, i agonia ve del grec del verb genao, que vol dir engendrar, néixer, créixer o formar. No? Ens quedarem amb la idea d'engendrar o de crear. Però fixeu-vos que jo, amb la idea aquesta del dolor que he insistit i que també ha fet força ressò doncs, en Lluís, hi he afegit i he intercalat una A entremig de cosmos i d'agonia. És a dir, naixement del cosmos o naixement de l'univers o del tot absolut, doncs el patiment del naixement del tot absolut. Val? Doncs és per això que s'anomena cosmoagonia i no cosmogonia. Diu així, és un poema en prosa. L'origen no reposa, tot es deriva, es fa i no es desfà, les idees també. El reflex és un pròdrom fal·laç. No hi ha retorn que no evoqui el fantasma del temps, el miratge plàstic del son. La causa primera, deixar d'existir quan la solitud, com un ullal que estripa la pell de l'úter, va inocular el verí de l'antítesi a la limfa de l'ú. Ara vivim en un món d'híbrids, la mort que masturba la vida, el ple que fustiga el dolor, el bé que copula amb el mal. La lluna minvant és un tros d'ungla mal tallada que Déu ens escup en la nit de l'atzar. El sol, una làctia cremor insufrible en l'esòfag del nostre univers. La vida té dos pols. És una gran llengua bífida on tot es confon. L'odi menteix l'amor perquè l'estima i l'amor diu la veritat a l'odi perquè el desitja. El sexe és un deliri furiós, una plaent condemna al fracàs, un intent frustrat d'ateny allò que fou indivisible en altres temps. I mentrestant, en el ventre fètid del món, s'hi segreguen els àcids que liquen les carns de la ment. La realitat fingeix el que realitza la ficció i la ficció realitza el que fingeix la realitat. Així és com l'home imagina la vida, i així és com el poeta la veu. La veu? Només la veu, per cert, delimita on comença i on acaba aquest desvari en vida. Procés de llegenda i mita ulterior. Tot és paradoxa. Benvinguts al món. Benvinguts a la casa dels meus pensaments. I bé, doncs fins aquí ha arribat el recital i l'acte, podríem dir. Doncs ara, si algú té alguna mena de dubte o alguna qüestió per fer o que vulgui aportar alguna cosa, com deia l'Antonio Bueno, doncs ara és el moment. Gràcies. No, ui, no tenim fulls de reclamacions, però també s'accepten queixes.
No hi ha ningú que vulgui afegir, dir la seva, fer una pregunta, un dubte? Sí, sembla que l'heu dit tot.
Ens hem intimidat.
Moltes gràcies a tots dos.
Moltes gràcies
a vosaltres.
A veure, jo sóc la germana del David i tinc unes lletres aquí que m'ha enviat l'Anna Rispau, que no ha pogut contactar amb tu, ha sigut impossible, i m'agradaria que les llegís al Lluís. A mi la poesia se'm dona fatal, no ens assemblem gaire.
Poesia moderna.
Has vist, eh?
Sí, sí. Ah, molt bé. Doncs, bueno, és aquest poema que et dedica a tu. Fa així. Xàldigues de foc... entre l'escata del vers, joc de contrallums, i parlant, sí, és que se m'ha anat la llum, quan deia contrallums, jo és que amb aquests aparells soc, jo no tinc mòbil, no sé per què, i no sé com van, per això quan he vist un mòbil dic malament. Bueno, som-hi, a veure si... Espera, torna-me'l a posar en el lloc, és que jo... És que ha desaparegut, veus? Torna...
Pobre Lluís.
Quan em veu a mi es mou, sí, canvia. Aguanta-me'l tu. O deixa'l en un lloc. Doncs vinga, ara sí. Me l'hauré de prendre de memòria, llavors el... Tornem amb el vers. Xàldigues de foc entre l'escata del vers. Joc de contrallums, udols pregons en dèdals tatuats en el teu cor. Gràcies a marades d'afecte i d'emoció, estimat amic. I també per tota la teva família i els que teniu la gran sort de gaudir d'aquesta màgica alba divespre. Bé, l'última estrofa no era una estrofa, sinó era un agraïment, però ho podem integrar en forma de poema.
Des d'aquí... Des d'aquí li envio una altra abraçada immensa i moltes gràcies, de veritat.
Algú més vol dir alguna cosa més? Bé, doncs donem per acabat l'acte i aquí a la llibreria L'Alguer 7 ens convida a un refrigeri. Moltes gràcies a tothom.
Fins aquí el tercer tas de lletres. La propera trobada serà el 18 de maig amb l'escriptora Teresa Borutau. Fins la propera.